Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts passen ja de les 12 del migdia i obrim aquesta tercera i última hora parlant de gastronomia amb molt de gust. Avui ho fem en companyia de David Valdivia, blogaire, l'hora del
bagel.
Jo sempre li dic bagel.
Sí, com tothom, passa res. Estem acostumats.
Ja que ho catalanitzem tot, no?
Clar.
Perquè...
No passa res, no passa res.
Bé, doncs avui, com acostumem a fer un cop al mes aproximadament, sí, ens portes propostes per sortir de la ciutat, tot i que avui coincideix que s'estrenarà a partir de demà, sí, un local aquí a Sant Cugat, no?
He agafat una temàtica per començar, que és la gastronomia peruana, perquè demà s'obre al públic el Mercat Vell, aquí a Sant Cugat, i dintre de les parades que hi haurà, perquè és un mercat que es convertirà en una mena de mercat gastronòmic, amb parades però també amb s'ofereix, doncs, menjar.
Degustació.
Sí, degustació. Uh-huh. I llavors hi ha una parada específica que m'agrada molt que estigui aquí, que és la del Ceviche 103, que a Barcelona és un restaurant, doncs, molt famós, que és un dels millors menús que hi ha a la ciutat en relació qualitat-preu, i ja que obren aquí, doncs, serà una oportunitat per poder provar-lo, diguem, directament aquí, i espero que facin, doncs, el que fan a Barcelona, que ho fan molt bé, la veritat.
Expliquem d'entrada, per aquells que no sàpiguen, què és el ceviche.
El ceviche és el plat segurament més representatiu de la gastronomia peruana. La gastronomia peruana, com totes, és una mescla de cuines molt, molt, molt diverses. Llavors, es parla de les cuines del Perú, evidentment. Però dintre del món internacional, podríem dir que el ceviche és el més conegut que hi ha. I el ceviche és un plat principalment a base de peix. Com són petits daus de peix, marinats, crus, podríem dir, marinats amb una salsa que, doncs, és molt especial, perquè aquesta salsa és molt cítrica i li dona un marinatge i un sabor, doncs, bastant, bastant espectacular al que és el peix. Què porta aquest plat, diguem exactament? Faig un esquema molt, molt ràpid. El peix normalment és reig, corvina, o mero, o mer. Pots trobar versions amb pop, amb gambes, o amb salmó, amb bonito, el que vulguis. Però normalment el de reig és el més conegut. Després porta una mena de boniato peruà, que es diu camote, taronja. Porta un blat de moro que es diu choclo, que és un blat de moro com inflat, com si d'un color blanquinós estrany, però que està molt bo, que no és conegut, diguem, aquí, no el trobaríem fàcilment, diguem, a les nostres botigues. Porta ceba, porta enciam, de vegades li posen alguna alga per sobre, i porta aquesta salsa que li diuen leche de tigre, que sona molt raro, però leche de tigre és una salsa feta a base de llimona, de llima, de taronja agra, és a dir, molt, molt cítric. És una salsa forta, que té aquest nom. Evidentment no és leche de tigre ni de tigressa, però té aquest nom i li dona un caràcter molt, molt especial. Llavors és un plat que és molt cítric, molt, molt... diguem que si no t'agrada el cítric, aquest astringent, doncs igual no t'agrada el plat, però entre el peix i la salsa fan una combinació, doncs, molt espectacular. Aquesta és la versió, diguem, peruana. Hi ha altres llocs de Latinoamèrica, per exemple, a Barcelona hi ha un altre restaurant que es diu Macondo, que és colombià, que el ceviche és com dolç, per exemple, li posen mel o llet de coco. Llavors és molt més dolç, no li posen aquesta quantitat de cítric com fan els peruans. Jo prefereixo realment el peruà perquè li dona un caràcter, doncs, molt especial, molt fort al plat. Llavors aquest és el plat, diguem, representatiu. A partir d'aquí, les cuines del Perú tenen molts altres plats. El ceviche a mi m'agrada molt perquè és molt sa, realment, i és molt natural, però després hi ha altres coses com pot ser el tiradito, que seria una versió del ceviche, però amb... com si combinéssim el ceviche amb un sashimi japonès, amb làmines molt, molt finetes, doncs igual, que li posen la crema de ají, que li diuen, que és una mena de pebrot, diguem, però que també té un picant. Llavors aquest és un plat que es pot combinar, ceviche i tiradito. Després tenen l'arròs amb ànec, tenen el rocoto farcit. El rocoto és una mena de pebrot gran que pica molt, és molt, molt, molt picant. Aquí arriba la versió menys picant, perquè crec que el trajecte el congelen, i llavors quan es descongela ja ha perdut una miqueta de caràcter, però pica i pica molt. Tenen el chicharrón, que són arrebossats, tenen el seco de cordero, tenen la causa limeña, que és una mena de ensaladilla russa amb puré de patata, és una cosa molt espectacular, perquè a més la formen amb la seva forma, diguem, com si fos una, doncs un gotet allà, una forma dintre del plat. Llavors és una gastronomia que té molta, molta diversitat i que és molt sana i molt saludable, realment.
I amb caràcter.
I el ceviche és el plat representatiu d'aquesta gastronomia peruana, que es va posar de moda i que continua estant en, diguem, una posició molt, molt important, el que és la cuina internacional, per exemple, dintre de Barcelona.
Uh-huh. Has comentat els ingredients que acostumen a tenir un ceviche, però tu creus que a casa podríem fer un ceviche?
Sí, es podria fer el ceviche, sí. S'ha de tenir mà, s'ha de saber doncs, tractar el peix, s'ha de comprar doncs, un peix que sigui bo, però em consta que hi ha gent que ho fa. Jo, com sempre, vaig als locals a menjar-ne. Fer-ne encara no l'he fet a casa, però em consta que hi ha gent que ho fa a casa i queda molt bé, perquè no és tan complicat. S'ha de tenir, diguem, cura com es fa i què s'escull com a matèria primera, però evidentment és un plat que es pot fer a casa sense cap tipus de problema.
Ara, avui, els que no siguin uns apassionats del peix ho tenen una mica cru, eh?
En aquest cas del ceviche sí, però ja diem, els locals aquests peruans tenen molta varietat i trobaràs de qualsevol tipus de menjar que puguis imaginar, eh? Perquè ja dic que un dels plats que a mi també m'agrada molt d'aquesta gastronomia és l'arròs amb ànec. I ho fa molt bé, i és una cosa doncs, que no té res a veure amb el peix i que, escolta, és bastant, bastant contundent, també.
Anem als locals.
Vinga.
Anem per establiments.
Sí.
El primer, per on comencem?
Doncs pel primer, jo recomanaria doncs, visitar, el cas d'aquesta relació amb Sant Cugat, el Ceviche 103, que té un menú al voltant de 15 euros al migdia, i que en relació a qualitat-preu és dels millors de Barcelona, com deia abans, de fet l'any passat o l'altre va ser escollit un dels millors, perquè es menja molt bé i en quantitat, és a dir, no són menús minimalistes precisament. Llavors pots menjar un ceviche i un segon plat i un postre, d'aquests contundents peruans també que els agraden molt els pastissos, per exemple, i escolta, surts ben servit. Ceviche 103 està al carrer Londres, entre Aribau i Muntaner, llavors una zona, diguem, de l'Eixample cap a Diagonal, i és un local que entraria dintre de la categoria de local modern. És a dir, dels que diré després són locals molt més, molt menys delicats, molt menys dedicats a la, que és la decoració. Aquest sí, aquest és un local modern, molt maco, amb dissenyat, amb molt de gust, etc. Els altres són potser menys, més de barri, podríem dir.
Més corrents.
En canvi, Ceviche 103 és un local doncs, amb molt de gust, amb molta classe, i que està en una zona doncs, molt, molt maca de Barcelona, i que ho fa molt bé, realment, perquè el menú de 15 euros val molt la pena.
Uh-huh. I hi ha carta.
Hi ha carta, i el tema és, dintre del que deia abans del ceviche, la diferència entre la carta del ceviche de la carta i el ceviche del menú és el peix. El ceviche del menú entra en un menú de 15 euros, però si tu demanes un ceviche a la carta ja costa 15 euros, potser el plat, perquè el peix és millor. És la corbina aquesta que dèiem, el reig. En canvi, el del menú pot ser un altre peix diferent, que evidentment la tècnica és la mateixa, però a la qualitat no. Però no passa res perquè ja dic que el del menú està molt i molt bo. Ara bé, si agafes la carta qualsevol altre dia, quan vagis per la nit, per exemple, o un cap de setmana, doncs evidentment el preu és més car, però el peix és millor.
Mm-hmm. Un establiment que
sí.
Ja has dit que és modernet i tal, l'ambient mm-hmm. també,
sí, sí.
Ho és?
Completament. Dintre d'aquests peruans també us diré que quan aneu demaneu un pisco sour. El pisco sour, que és la beguda també, diguem, nacional peruana, que és un licor, doncs que també és contundent i per començar o per acabar la sessió és molt recomanable, perquè realment és una cosa, diguem, especial, i és com una mena de còctel diferent al que puguis provar per aquí, no? Per exemple.
No és un digestiu?
Podria ser-ho, però jo conec molta gent que se demana abans de començar.
Ah, sí?
Sí, per obrir boca.
Per obrir boca?
Sí.
O per posar un tap i...
Sí, sí. No, obre. facilita la transició.
Molt bé, doncs la primera recomanació, el ceviche 103, que el tindrem aquí a Sant Cugat.
A Sant Cugat, a la parada del Mercat Vell.
Caldrà provar per veure si hi ha diferències o no amb el de Barcelona.
Jo penso anar properament ràpid, sí, a veure, i poder comparar, a veure com, si han portat l'esperit del restaurant realment, i espero que sí, i que puguem...
Qualitat
puguem,
i preu.
Que puguem gaudir, clar, d'aquesta qualitat i aquest preu. A veure, què tal...
On més podem anar a provar un bon ceviche?
Sí, aquí té un restaurant més de barri, proper a les zones de la família, que és El Senyorío. El Senyorío és un local d'aquests sorollosos, on la decoració no importa gaire i es menja molt i molt bé. El ceviche i altres coses. També tenen un menú al migdia al voltant de 12 euros, que està molt bé, també tenen ceviche, evidentment. I El Senyorío està a Còrsega 607, està proper de la família, i aquest és un restaurant, doncs, crec que va ser on vaig conèixer realment el ceviche, li tinc carinyo perquè va ser dels primers que vaig visitar, i quan vaig provar aquell ceviche vaig veure la llum, i vaig pensar, això, diguem, m'agrada moltíssim, i aquí podem provar, per exemple, altres plats més, diguem, més de consum popular, com aquest rocoto farcit que deia abans. El rocoto farcit crec que el ceviche 23 no el tenen, i en canvi el Senyorío sí, que és un plat contundent, farcit de carn, però amb un pebrot que pica no molt, sinó molt més encara. Llavors és per valents i per valentes que vulguin provar la cuina picant, no? Per exemple. Llavors un restaurant doncs, que sempre està ple i que s'ha d'anar perquè jo crec que és garantia de provar un bon ceviche i altres plats més de gastronomia popular, podríem dir, en aquest cas. No?
I estan especialitzats en menjar peruà?
Totalment.
Única i exclusivament?
Sí. Són aquests que dels que parlo són restaurants peruans, més moderns o menys, però gastronomia peruana 100%.
Mm-hmm. El menú?
El menú és al voltant de 12 euros, una cosa així. És més barat que l'altre. 12, una cosa així, i també tenen ceviche, clar.
Clar, no gasten tant en decoració.
Clar, és que...
I t'ha de sortir més econòmic.
És que potser no cal tant. La decoració i l'estètica és secundària en aquest cas.
Molt bé, doncs del Senyorío passem a quin altre?
Passem a l'altra punta de la ciutat, anem al barri d'Hostafrancs, al costat, bueno, al voltant de plaça Espanya, al carrer d'Hostafrancs de Sió, on hi ha un altre local que es diu Santa Ceviche. Ja, evidentment amb el nom ja ens diu que el producte, diguem, important és el ceviche i que és un restaurant de cuina peruana, doncs aquest sense cap tipus de pretensió, és un local encara més petit que l'anterior i que té una estètica, podríem dir, de bar de barri, pràcticament. I es menja molt i molt bé, el seu menú també està al voltant de 12 euros i està, diguem, dintre d'aquesta qualitat preu, està molt bé. Perquè, a més, la cuina aquesta que fan també continua sent una cuina molt, molt popular, sense, podríem dir, no la pretensió, però sí aquell nivell que vol arribar a Ceviche 103, per exemple, que és un altre tipus de local, doncs això que deia abans, més modern i més actual. En canvi, aquests no. Aquests són cuina realment doncs, molt de carrer, molta cuina popular, i ho fan molt bé en aquest cas. A tots els restaurants aquests que dic... Crec que el Senyorío i a Santa Ceviche, al principi del menjar us posaran canxa. Canxa és blat de moro torrat, que és una delícia espectacular, que no t'ho creus, perquè no són com els quicos.
M'ha semblat veure una fotografia, ara
sí,
que ho dius, en el teu blog.
Segurament.
Sí.
I és una mena d'entrant, doncs, addictiu, que no t'has de veure amb un quico d'aquests de bossa i que realment és una cosa espectacular. I t'ho posen aquí perquè jo crec que deu ser un toque molt més popular i aquí al Senyorío o al Santa Ceviche doncs t'ho posen per començar només seure a la taula, no? Llavors són llocs sense pretensions on menjar, on coneix aquesta cuina peruana d'una forma doncs molt popular, amb menús, diguem, a l'abast de tothom. Mm-hmm. Realment.
Si haguessis de triar... El dia que tens el desig de menjar un bon ceviche,
doncs,
has provat els tres?
Sí, depèn del que vulgui celebrar. Depèn de realment
la victòria del Barça, per exemple,
doncs
o no?
El ceviche 103, per exemple, que és el més car i és, diguem, l'oportunitat més guai per poder celebrar-ho. Jo sóc molt addicte al ceviche 103 perquè em queda a prop de casa, diguem, i perquè ho fa molt bé i el preu està doncs, molt mesurat. Llavors és el meu preferit dintre d'aquests. Però si estigués per la zona de Plaça Espanya aniria, sense cap tipus de dubte, a Santa Ceviche, clar, que està allà al costat, i si estigués per la zona de Família aniria a l'altra, però per proximitat em queda més Ceviche 103 i per això li tinc més carinyo. També em queda molt a prop l'altre, diguem, que volia parlar, però que més que per restaurant, per qualitat, que és una cosa, diguem, ja més discutible, és per la simbologia, que és el Tanta. Tanta pertany a Gastón Acurio, que és el gran cuiner peruà, diguem, conegut a nivell mundial i que fins i tot és una celebritat del seu país, que sempre s'ha parlat, doncs, que igual algun dia es presentarà per ser president de govern, etc. I és qui va, diguem, introduir aquesta fama internacional de la cuina peruana. Llavors, li devem a Gastón Acurio segurament, i a d'altres, que deu haver, diguem, la internacionalització d'aquesta cuina i que hagués arribat aquesta tendència, diguem, a Barcelona, en aquest cas. Tant és un restaurant de nivell, diguem, superior, en el sentit que és molt més car, és una cuina més elaborada, és una cuina, doncs, més de nouvelle cuisine, podríem dir, no tan tradicional, no tan popular, evidentment, com Santa Ceviche. No tenen res a veure ni els preus ni els plats, però l'esperit, evidentment, existeix, i també es pot menjar un ceviche, evidentment, allà. Clar.
Vaja, que seria el Ferran Adrià de...
Alguna cosa així.
Un
equivalent, podríem dir, sí.
Com se li acudeix un dia d'aquests fer una esferificació del ceviche.
Ah, escolta, però igual existeix, eh? Igual existeix ja i no l'hem provat encara, però igual...
I no la coneixem.
Sí.
Molt bé, doncs sí que n'hi ha oferta, no?
N'hi ha moltíssima, ja dic, és una tendència bastant important a Barcelona des de fa 2-3 anys i hi ha moltíssims restaurants, hi ha molt més dels que no he parlat, evidentment, que pots menjar ceviche i és un producte molt, molt estimat a la ciutat. També perquè hi ha una comunitat latinoamericana important, clar, llavors hi ha un mercat i hi ha unes ganes per conèixer aquesta gastronomia. N'hi ha d'altres llocs que també ho van fer molt bé, clar. De Barcelona.
Doncs mira, demà tenim la primera oportunitat de seguida que obrin les portes del
Mercat Vell,
del nou Mercat Vell.
El nou Mercat Vell, sí.
A veure què ens proposa aquest ceviche 103, que no sé si es dirà igual, perquè com que el nom correspon al número...
Sí, però es diu igual, perquè crec que la parada es diu així, pel que he vist. Es continuarà dient el mateix, amb la qual cosa, doncs anirem allà, a veure... Quina parada han posat i què tenen per oferir-nos, no?
I què ens hem de gastar.
I què ens hem de gastar. I a veure si podem introduir, doncs, això, aquest gust a Sant Cugat, que no sé exactament quin és l'estat de la qüestió en gastronomia peruana, per exemple.
Jo desconec,
doncs mira,
si aquí a Sant Cugat hi ha algun establiment que faci cuina peruana.
Doncs és una forma, potser, de començar a conèixer aquesta cuina peruana. Veurem. Mm-hmm. És molt interessant.
Molt bé, del ceviche ens n'anem ara a la beguda. Tu, com a expert en cervesa artesana, almenys t'encanta.
Sí, sí, soc molt... faig massa proselitisme en aquest sentit, sí.
I ara que s'ha posat tant de moda?
Clar, és que és això, és una tendència que més que una moda, jo espero que sigui una realitat per sempre, és a dir, que no passi. I que es quedi, i que puguem tenir una cultura cervesera més àmplia de la que hem tingut fins ara. No sé exactament per què va arribar ni qui la va introduir aquesta tendència, però bueno, és una cosa que està aquí, que és present, i l'altre dia quan parlàvem ja aquí de cerveses, doncs és un tema que m'agrada que es vagi cada vegada desenvolupant més, i que hi hagi locals, doncs, que estiguin oferint la seva pròpia cervesa, és a dir, que siguin elaboradors de cervesa, que ja no quedi la cervesa en mans de quatre grans companyies multinacionals que fan una cervesa bastant horrible que a ningú li agrada quan la prova la primera vegada. Perquè no coneixerem ningú, segurament, si preguntem, si ve una enquesta, que li agradés la cervesa la primera vegada que la van tastar, perquè és molt dolenta. En canvi, la cervesa artesana, o mal dita artesana, podem dir-li cervesa natural, o dir-li cervesa no pasteuritzada, o, bueno, doncs, tenen sabors que no tenen res a veure amb la cervesa industrial, que és dolenta, de sabor. Que entra molt bé quan està freda, perquè no sap per res, que aquesta és la gràcia.
A fred,
clar.
A fred, que té gust a fred.
I això és el que es busca. La copa gelada, el sabor a fred, la més freda possible, perquè entri sense que tingui cap tipus de sabor, clar. Llavors aquí no.
Anem, David, a fer un recorregut. A veure...
Anem a fer un ràpid recorregut. Primer de, per parlar de, diguem, de cervesa, i anar molt ràpid, explicar que hi ha cerveses de molts colors diferents i de molts sabors diferents, que no cal aprendre's, diguem, la terminologia més, més tècnica i parlar de pale ales, IPAs, brown ales, porters, stouts, etc. Però sí que conèixer, doncs, que hi ha una varietat cromàtica i de sabors infinita dintre del món de la cervesa, però que aquí no hem conegut aquesta varietat fins fa 4 dies, que i aquesta és la tendència, no? Que aquí sempre hem viscut, doncs, amb la cervesa una, única, i ja està. I llavors, ara el que tenim és una varietat, doncs, que per poder conèixer, que et pot agradar més o menys, no cal que t'agradi, i no és cap pecat que no t'agradi la cervesa artesana, però sí que hi ha una varietat que potser no has provat mai, que és una qüestió, doncs, de introduir-se i començar a provar coses diferents al que estàs acostumats dintre de la cervesa, no? Llavors, dintre d'això, la cervesa, diguem, artesana, utilitza principalment 4 ingredients i ja està, cosa que l'industrial no, perquè li afegeixen altres tipus d'ingredients. És aigua, llúpol, llevat i malta, i amb això ja es fan tots els tipus de cervesa artesana, de colors diferents, depèn de les maltes, depèn dels llúpols que utilitzin. I el llúpol és allò que li dona un sabor a la cervesa. Moltes vegades la cervesa, que, com dèiem, la industrial, no té sabor, està dolenta, simplement, o és amarga, o... però no té cap sabor. En canvi, quan poso la artesana, quan han introduït molt llúpol, et dona una flaire tropical a fruites que mai has tastat una cervesa, diguem, industrial, i que et dona un matís que no coneixies. Llavors, a partir d'aquí es pots anar introduint en aquest mundillo, no? Llavors, de llocs, diguem, de Barcelona importants, començaré pel meu bar preferit, que es diu Beer Cup, on precisament també fan ceviche. Per això també, diguem, lliguem la situació. Tenen un cuiner que ha treballat abans al Tanta, precisament, i tenen una oferta de ceviche. I llavors, moltes vegades jo he anat a fer ceviche a Beer Cup, per exemple. I mentre proves una de les 30 varietats que tenen de tiradors, 30 tiradors diferents, de cerveses diferents, de colors diferents, de marques diferents, a part de les ampolles que tenen, pots fer un ceviche, també. És a dir, pots fer bocates, que també tenen bocates i tenen hamburgueses, però tenen també ceviche, que és una cosa, doncs, peculiar dintre d'aquest món, diguem, de la cervesa, que en un local puguis tenir, doncs, un ceviche o un pop a la brasa o una cosa d'aquest tipus. És una cuina més elaborada de lo normal, podríem dir. Llavors, aquest és el local que jo recomano sempre, perquè és el que aúna tant la beguda com el menjar que més m'agraden a mi en aquest moment, a Barcelona. Beer Cup, que està al carrer Montaner 55, amb cantonada amb Consell de Cent. Llavors, en aquella mateixa zona han anat creixent molts locals de cervesa artesana, i al costat, a 50 metres, en el mateix carrer Consell de Cent, hi ha un altre que es diu Garage, que aquest és més modernillo, en el sentit de que hi ha una decoració molt més industrial, hi ha uns sofàs que et pots estirar allà i tal, i també tenen una cuina bastant apanyada, i aquests tenen allò que també s'ha posat molt de moda, que és una microcerveseria dintre del restaurant, dintre del local. És a dir, ells elaboren la seva pròpia cervesa i la venen. Que això, el que, diguem, és un canvi important de paradigma, de dir, tenim la nostra pròpia cervesa i la pots tastar aquí. I això és una cosa que està canviant, diguem, també, i que és una novetat que a mi, diguem, em fa gràcia i que valoro, que hi ha molta gent, doncs, que està produint cervesa, la seva pròpia cervesa, per fer el seu propi local. No que venguis una altra, sinó que tu la facis allà mateix i la donis a provar a la gent. Llavors, en aquest cas, Garage és un pub, podríem dir, doncs, que elabora la seva pròpia cervesa, no? N'hi ha d'altres, n'hi ha...
Però la majoria produeixen la seva pròpia cervesa? No.
Clar, dintre d'aquest món de la cervesa artesana, doncs, trobarem locals com Beer Cup, que no elabora directament allà, sinó que ven, i altres que sí que són bars que poden tenir altres cerveses, evidentment, però que també ofereixen la seva pròpia cervesa. Llavors, pots fer una ruta buscant, doncs, provant cerveses que fan els propis locals. I és una... té la seva gràcia, si t'interessa, evidentment, aquest món. Una altra cosa és també la gent que produeix a casa seva. És a dir, hi ha molta gent que està elaborant cervesa a casa seva, perquè no és tan complicat elaborar cervesa. És liat, per, diguem, per la infraestructura que necessites. Estàs fent igual cervesa a la banyera, ¿vale? O a un cubell. No? Llavors, això, home... però hi ha gent que està fent cervesa a casa seva també, i que es pot beure la seva pròpia cervesa.
Sí, sí, ho he sentit.
I és una tendència també gran i important, i a partir d'aquí doncs, els locals també fan la seva pròpia cervesa. Ja no estem lligats a aquestes cerveses industrials, sinó que cadascú pot fer-se la seva pròpia cervesa, i una cosa doncs, que a mi em fa gràcia i que m'agrada en aquest sentit. No? Llavors, aquests del garage fan la seva pròpia cervesa, per exemple. Un altre lloc que havia escollit és l'Alehop, o l'Ale Hop, que està a Basses de Sant Pere, al Born, i l'he escollit aquest perquè, a part, aquest no produeix la seva cervesa, tenen molts tiradors, necessiten 10 tiradors, però tenen cuina vegetariana, que també és una cosa doncs, diferent dintre del mundillo, que la cervesa també va lligada també a al bocata, a l'hamburguesa, etc. I en canvi, doncs, a l'Ale Hop doncs, tenen una cuina vegetariana doncs, que és molt diferent, clar, i és una oferta doncs, poc vista.
I més saludable, potser.
I més saludable, clar. Llavors, bueno, tu esculls què vols i quin t'agrada més i quin t'agrada menys, però bueno, varietat n'hi ha per tot. Pots anar a fer un bocata amb cervesa, pots anar a fer cuina vegetariana, o pots anar a fer menús, diguem, gastronòmics molt més cars també i sofisticats, com pots anar al racó d'en Cesc, per exemple, que marida en el seu menú amb cervesa artesana. I està al carrer Diputació 201, també a l'Eixample, i és un lloc doncs, que igual el menú de degustació et costa 50-60 euros i que va amb cervesa artesana. És a dir, especialment, no amb vi, que seria el típic, sinó també amb cervesa artesana. Per què? Doncs perquè és una cosa doncs, que s'està introduint, que es va ficant i que és un moviment doncs, fort en aquest sentit, és de descobrir les possibilitats que té la cervesa. Però és que no només aquí. Aquí podríem... No donarem, diguem, com a recomanació fàcil anar al celler de Can Roca, per exemple. Però tenen cervesa artesana al celler de Can Roca. O sigui, el celler Can Roca té una carta de cervesa artesana. Bueno, evidentment, estan ficats en aquest circuit de cervesa artesana. Ells no t'oferiran la cervesa artesana per maridar els seus menús, però tu pots fer aquesta cervesa artesana, si vols, per maridar. Perquè maridar és una qüestió de vi, però cada vegada més també hi ha moltes cerveses tan diferents, tan diverses, de sabors tan peculiars, que també poden entrar en aquesta qüestió del maridatge. I jo m'he pres la cervesa artesana al celler Can Roca, i està molt bé. Poder dir-ho, perquè gent no de bocata que t'ofereix també una cervesa artesana i, escolta, és una cosa, diguem, curiosa com a mínim. No?
Uh-huh. Quina seria la cervesa 5 estrelles del David Valdivia? Totes les que has provat, amb quina...
és tan difícil dir això.
Sí, perquè totes tenen la seva personalitat pròpia,
sí, jo soc...
i no són comparables.
Clar, però dintre d'aquest món també que et deia abans dels colors i els sabors, també està la graduació. Pots trobar cerveses artesanes de 6, 7, 8, 10 graus, 12 graus, 15 graus, depèn de l'estil que siguin. I a mi m'agraden doncs, les cerveses més fosques i amb més graduació, el que s'anomenen stouts o imperial stouts, negres. Cervesa negra, per exemple. I llavors, en aquest mundillo hi ha tanta varietat que de vegades ni te'n recordes del que has provat, perquè hi ha tantes marques diferents que no te'n recordes. Però a mi les que m'agraden són aquestes, per exemple. No? Més contundents, més negres, més graduació, i que et prens una i, evidentment, perdó, fan per quatre de les altres, perquè igual tenen 15 graus.
La graduació i el color tenen a veure?
No.
No tenen a veure.
No té per què, no té per què. Pots trobar cerveses, diguem, més clares amb 9 graus, també. Igual que una negra pot tenir 6. O sigui, no és una relació color-graduació, però sí que tens la varietat, doncs aquesta, de que la cervesa artesana és més cara, però igual amb una que prenguis ja tens prou. No t'has de prendre 4. Quan surts, diguem, a fer una cervesa i és més barata, clar, però és que amb una ja fas.
Uh-huh. Molt bé, ja hem fet tota la ruta de la cervesa, uh-huh. Pràcticament, la que teníem pensada,
sí,
avui, no?
Sí, diguem que...
O hi ha alguna més?
No, diguem que aquí a Sant Cugat, com teniu aquesta possibilitat dels restaurants Matilda, Charlotte i Clotilde Sabadell, doncs que fa la seva pròpia cervesa també com a microproductors de la seva pròpia cervesa, de la cervesa, diguem, del dia i de la casa, que és seva, també. Llavors, bueno, és a valorar i és valorable, no?, uh-huh. Aquest moviment.
Doncs la combinació jo crec que està molt equilibrada, un ceviche i una cerveseta artesana,
no
per un dia com avui, que de moment llueix el sol, tot i que fa...
Sí. Eh? El ceviche potser que massa fresc pel dia, pel dia.
Sí, potser. Tenint en compte aquests haurem tocs fer, cítrics.
Clar, haurem de fer un rocoto ben picant per entrar en calor, potser.
Bueno, doncs aquí cadascú que trigui el que més bé li vagi. David Valdivia, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies per vosaltres.
I t'esperem la propera ocasió, no sé de què parlarem.
No sé què parlarem, però alguna cosa.
Però d'alguna cosa que ens farà obrir la boca.
Intentem.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.